Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Repassem bàsicament les xifres del pressupost del 2016 en un ple que també va posar sobre la taula la valoració de la plantilla municipal, la pròpia plantilla municipal i la relació de llocs de treball. El debat sobre aquestes qüestions va ser una miqueta més espès, una mica més de qüestionament per part dels grups de l'oposició, però això ho escoltaran a través del nostre web. Nosaltres hem deixat aquí únicament el tall dels pressupostos. I si ens permeten una mica la broma, vagin amb una certa prevenció, perquè l'audició del ple dels pressupostos pot provocar una certa somnolència. Però per això avisem ja d'entrada, és una hora i mitja aproximadament, a un ple que va aprovar un pressupost de 42 milions d'euros, que contempla un superàvit de 300.000 euros, sobretot abocat a les persones, als serveis públics i al manteniment, un pressupost que ha seguit els criteris establerts pel pla de mandat i que també compleix la normativa estatal, una normativa estatal que no permet un increment de despesa global superior al 1,8. I per tant, això ho va remarcar l'alcalde en el final del seu discurs, que es volia gastar més, però que l'Estat limita aquesta despesa. Baixen les partides d'alcaldia, hisenda, serveis urbans, es manté la partida de governació, la de la policia, i pugen les partides destinades a la resta de regidories, que són gairebé totes, un 12% a ensenyament, joventut, ocupació, cultura, tradicions i festes, un 14% de dotació econòmica superior a la de l'any passat per benestar i família, també per territori, per medi ambient i habitatge, un 27% d'augment respecte a la dotació pressupostària del 2015 per turisme, platges i promoció econòmica, i la regidoria d'esports, que puja la seva dotació econòmica en un 94%. Però no s'enganyin, perquè com va dir l'alcalde, no és que tot Sitges faci esport l'any 2016, sinó que aquí s'hi ha d'incloure els diners que corresponen al pla de viabilitat de la piscina municipal, i com que l'Ajuntament ha de pagar un capitalet per la piscina municipal, doncs això també implica aquest augment. Tot plegat també tenint un coixí de romanent important respecte als exercicis anteriors, que tant el regidor d'Hisenda, Pep Moliner, com en alguns moments es va posar sobre la taula, prové de la gestió del que s'ha fet en els anys anteriors. Això és el que definirien com a línies bàsiques del pressupost. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Un pressupost que va anar precedit per l'aprovació dels punts de personal. De fet, el ple extraordinari en si ja va ser motivat per la no aprovació d'aquests punts de personal en el ple ordinari del mes de desembre, que era una condició sine qua non per l'aprovació de la previsió pressupostària de la institució per l'any 2016. Per tant, doncs, van haver aquests tres punts previs. Òbviament, abans es va ratificar la declaració d'urgència d'aquesta sessió. Sitges en positiu es va mostrar contrari a aquesta declaració d'urgència. De fet, sí que hi era el regidor Marc Macià, no havia vingut a la vigília perquè havia estat pare, però ahir sí que va ser, doncs, rebut amb un aplaudiment per la resta de regidors. Va ser l'anècdota de la jornada. Després, com dèiem, aquests tres punts de personal, l'aprovació de l'actualització de la valoració dels llocs de treball, l'aprovació de la plantilla de personal de l'Ajuntament del 2016, que era el punt que havia quedat penjat el dia anterior, i l'aprovació de la relació de llocs de treball. De fet, l'actualització dels llocs de treball va explicar el regidor Eduard Carrillo, que va felicitar tothom, doncs, per la celeritat en les quatre sessions que s'han portat a terme per l'aprovació de 44 llocs de treball, entre els quals hi ha els llocs del comandament, que s'han fet, això sí, a través d'una auditoria externa, una auditoria que, a preguntes de Carme Gasulla, ha costat 13.000 euros a l'Ajuntament per fer, doncs, aquesta valoració del lloc de treball de la gerència, dels tres llocs de caps d'àrea i del lloc també de valoració de l'assessora o assessor de comunicació de l'Ajuntament. Com dèiem, a més també, amb la incorporació de les places de turisme i la creació de tres llocs de treball, també per obligació legal als serveis socials. A partir d'aquí, doncs, va haver ja diversos torns d'intervencions dels grups de la oposició. Diversos regidors van mostrar-se més o menys d'acord amb el procediment emprat, però sí que van mostrar-se en desacord amb el fet de que no hagi estat consensuat o plenament consensuat, malgrat aquesta feina conjunta, amb els representants sindicals de l'Ajuntament. De fet, Paul Vigo va apuntar que el mètode utilitzat en aquestes valoracions és un mètode obsolet i a més no s'ha fet servir tots els llocs, perquè els llocs d'alt comandament, segons ho va definir Eduard Carrillo, no havien passat pel mateix tipus de valoració que la resta dels llocs de treball. Eduard Carrillo va explicar que el mètode HIKE, que és el mètode que es veu que es fa servir, és un mètode que ja el va fer servir el 2007 la Diputació de Barcelona i que per tant no es va valorar fer servir el mateix que les valoracions que són actuals, tot i que va reconèixer que és un mètode que objectivament ja no està actualitzat. Carme Gasulla va respondre, en aquest cas el regidor, que aquest mètode HAI ja no el fa servir ni la mateixa Diputació de Barcelona i per tant que és molt obsolet. A més, també va criticar el fet de que no hi haguessin tècnics de la Diputació de Barcelona assessorant aquesta valoració i en canvi sí que es contractés una empresa externa per l'import que hem dit. Aquests 13.000 euros va ser una pregunta de Carme Gasulla. Eduard Carrillo no va saber especificar el detall, el cèntim va dir, però que la xifra anava més o menys per aquí, és a dir que més o menys doncs comptin que això, que ha costat uns 13.000 euros aquesta valoració dels 5 llocs de treball d'alt comandament, repeteixo perquè és que ho he de llegir exactament com va fer referència al regidor. A més, el punt de personal de l'aprovació de la plantilla incorporava una modificació respecte del que es pensava aprovar el dia anterior, ja que el secretari va detectar que les places dels treballadors de l'Agència de Turisme que es reincorporaven a l'Ajuntament patien una variació respecte de la situació de partida de quan van deixar de ser treballadors de l'Ajuntament, i això entenia el secretari que no podia ser i això s'havia de fer en un termini posterior, i per tant doncs es va fer aquesta modificació en aquest dictamen. Ricard Vicent en aquest punt va dir que no s'estan fent bé les coses i va demanar la màxima cautela a l'hora d'aprovar determinats punts. I en el tema de l'aprovació de la relació de llocs de treball va dir que Eduard Carrillo que el que volem és una estructura gerencial no política, a diferència d'altres estructures gerencials que han passat per l'Ajuntament, però Carme Gasulla de Sitges en Positiu va explicar que els treballadors han rebutjat aquesta RLT i que s'han trobat amb una situació imposada que pot provocar més incendis, va dir la regidora, unes paraules que no van agradar a Eduard Carrillo, que va afirmar que arribar amb acords amb els sindicats és factible. A més, Carme Gasulla va criticar el fet de que s'organitzi ja un nou model organitzatiu sense tenir en compte el gerent, que doncs haurà d'incorporar-se en una estructura que no podrà condicionar o en la qual no hi podrà participar en la seva elaboració. Això van ser aquests tres punts de la situació del personal de l'Ajuntament. Van votar dels tres punts a favor els 8 membres de l'equip de govern, van votar en contra els 6 regidors de Sitges en Positiu i de la CUP i es van abstenir la resta de formacions, és a dir, Ciutadans, Nou Horitzó, Sitges Grup Independent i el Partit Popular. Aquest va ser, per tant, aquesta prèvia de l'explicació del pressupost. El pressupost en si, doncs bé, una llarga prèvia o una llarga introducció del regidor d'Hisenda, Pep Moliner, que va començar amb l'agraïment a departaments i a intervenció, esmentant que la prioritat és els Sitges de les persones, uns aspectes en els quals s'han incrementat un 14%, una baixada de les inversions per les necessitats també de compliment de la legislació estatal, que no deixa pujar determinats nivells, més d'un 1 no sé quant percent és el màxim que es permet d'increment, i això implica un descens de les inversions, la situació de sanejament econòmic de l'Ajuntament, amb un romanent, al final també el regidor ho va esmentar, d'uns ben bé 9 milions d'euros que permetran doncs jugar força a l'hora de decidir en què gastar aquests diners. Va resumir els condicionants i també el fet que entén Pep Moliner que s'ha cercat al màxim el consens, tot i que això va ser una constant en el debat dels pressupostos, ho sentiran, és 1 hora i 40 minuts, per tant és llarg. Diversos grups grups doncs van expressar les seves, els seus condicionants a l'hora d'afegir-se o no a l'aprovació d'aquest pressupost, el govern va entendre que havia pactat amb els grups que havien estat més proactius, va dir Pep Moliner, a l'hora de proposar algun tipus de millora concreta en aquest pressupost, i aquests van ser els grups que de fet van acabar o afegint-se o abstenint-se en aquesta votació per aspectes bàsicament més concrets que no pas de caràcter polític general. Tots els regidors van fer doncs explicacions sobre les diverses aportacions que havien fet al pressupost, si havien estat tingudes o no en compte, i aquells aspectes que entenen tots els grups que havien de ser o no incorporats en aquests números de l'Ajuntament del 2016. Ferran Ignasi Llombart va anunciar el suport del Partit Popular, també ho va fer Vinyet Lluís pel que fa a Sitges Grup Independent, destacant el descens de les despeses financeres, va definir aquest pressupost com més alegre, va dir Vinyet Lluís. Nacho Rubí va relacionar aportacions concretes que el grup de Nou Horitzó ha fet en aquests pressupostos, fruit, va dir Nacho Rubí, d'una llarga negociació. Rubén Palomo va anunciar l'abstenció de la CUP, apel·lant a la necessitat d'aprofundir més en el concepte de pressupost participatiu. Manuel Rodríguez, de Ciutadans, també va anunciar l'abstenció del seu grup, detallant els aspectes i gairebé resumint de manera molt concreta aquest pressupost, tant com el veia Ciutadans. I Ricard Vicente va ser el més crític, de fet Sitges en Positiu va ser l'únic grup que va votar en contra de l'aprovació dels pressupostos, dient que no es pot treballar així, que s'hauria d'haver esperat una miqueta més, ja que les coses havien anat com molt a correcuita, molt a fila a final d'any. Va destacar fins i tot doncs el fet de que la interventora anunciava en el seu informe el fet de que havia hagut d'accedir a determinada documentació a través de la web perquè no la tenia físicament, o el fet de que entén Ricard Vicente que no s'hagi volgut arribar amb acords amb el seu grup. Una qüestió que Pep Moliner doncs va matisar, entenent que els grups que s'havien mostrat més proclius a parlar i a condicionar i a fer suggeriments sobre el pressupost havien estat els que finalment doncs havien tingut més informació, i que en cap moment doncs s'havia tancat la porta a que altres grups que no havien participat d'una manera tan activa en aquest procés doncs participessin de la negociació. Doncs, com dèiem, més o menys aquest és el resum a grans trets del que és aquest pressupost del 2016.
Per tant, el que escoltaran a partir d'ara és el debat del pressupost. Fent valer les paraules de Vinyet Lluís, és més alegre un pressupost que el debat del pressupost. Avisem, perquè ahir fins i tot Pep Moliner va haver un moment en què va dir avui no és massa el meu dia. I en general, l'alcalde ho va definir molt bé al final, diguem-ne amb una expressió molt metafòrica, que havia estat un ple de frases llargues que tot semblava que s'arrossegava una mica. I efectivament, tot semblava que s'arrossegava una mica en l'àmbit del ple dels pressupostos. En qualsevol cas, i seguint l'ordre que ha comentat en Joan, la primera intervenció, la del regidor Pep Moliner, i després la intervenció de tots els grups, per finalitzar amb aquest resum que en dos minuts va fer l'alcalde. Paradoxalment, la xifra exacta del pressupost no va aparèixer fins que no va intervenir, si no recordo malament, perquè a aquesta hora ja Manuel Rodríguez de Ciutadans, que va deixar anar la xifra dels 42 milions. Després, aleshores, en la resposta, Pep Moliner va especificar quines són les xifres, d'on ve aquest superàvit, o sigui que l'Ajuntament ja preveu en aquest pressupost del 2016 que ingressarà 300.000 euros més aproximadament dels que gastarà, i finalment l'alcalde, que en dos minuts va esbaldir la qüestió del pressupost, resumint els trets bàsics que més d'un segurament pensava, home, haguéssim pogut començar per aquí. Doncs bé, al final va ser més o menys el que hagués estat bo d'especificar de bon principi. Així ho va fer l'alcalde. Comencem, és Pep Moliner qui exposa el pressupost de l'Ajuntament de Sitges pel 2016.
Hi ha unes consideracions prèvies al debat del pressupost. Intentaré també, són dies especials també per la família, per tots nosaltres, intentaré ser breu i concís en la meva explicació. Del pressupost serà complicat, perquè crec que el pressupost és el dictamen més important de l'any almenys es presenten els comptes i per tant el projecte també del govern i algunes vegades amb el suport extern d'alguns partits de l'oposició, per tant crec que li hem de donar la importància que toca un debat important com és el debat del pressupost. La primera consideració és un agraïment especial al cap de departament d'Hisenda i gestió pressupostària, un agraïment especial als meus companys de govern. Ha sigut complicat l'elaboració d'aquest pressupost. Penseu que el juliol ens constituíem com a nou equip de govern, un equip de govern que no va poder optar a una majoria més àmplia de la que tenim, per tant 8 regidories, nou pla de mandat, nou projecte de govern, nou projecte d'equip, i per tant és un pressupost que es va començar a treballar després d'unes eleccions municipals a les que tots hi vam concórrer, i per tant potser s'ha retardat més del que voldria. Per tant, agrair les aportacions contínues dels meus companys de govern, l'actitud propositiva, perquè fer un pressupost, i era la primera vegada que ho feia com a regidor d'Hisenda, no és gens fàcil i és molt complicat. Per tant, agrair aquestes aportacions. Quan s'intenta i no m'agrada, perquè avui m'agradaria tenir un to positiu i constructiu com es mereix el pressupost, però no m'agrada que generem ombres de dubte entorn de si la celebració d'un ple, i més de la importància aquest, és regular, és irregular, no ha sigut gens fàcil com els deia. M'hagués agradat arribar molt abans i presentar-vos aquesta proposta molt abans. Crec que ha sigut sempre, amb tots els portaveus, molt transparent, però crec que s'ha actuat amb una diligència extrema del compliment de la llei i de la normativa de bases de règim local. Quan el regidor Eduard Carrillo parlava de que després de que des del 2008 en aquest ajuntament no es feia una valoració als llocs de treball, i l'impuls d'ell i d'aquest govern en fer un 45 dies, una valoració dels llocs de treball, vol dir unes meses de valoració, unes taules de valoració, taules de valoració de sous, quan s'ha posat tot sobre la taula totalment amb la transparència que ens demaneu en molts debats d'aquest ple municipal, s'ha fet. Quan s'ha fet, hi ha hagut esmenes i correccions de fiscalització, perquè jo crec que el representant polític no té l'obligació de néixer pres tècnicament amb el que es demana en cada cas a nivell de pressupost, però sí que els tècnics que han fet aquest pressupost són els mateixos que porten molts anys amb molta experiència a la casa. Per tant, quan es posa tot el focus al polític, que ho entenc, demano també que com també la legalitat va canviant i es va renovant, es va modernitzant, també per tant allò que es fiscalitza, demano també que es tingui un respecte un xic més important cap als tècnics i caps de departament, que moltes vegades són ells els que lideren l'executiva, per tant l'execució de tots els dictàmens de l'Ajuntament. Per tant, quan es demana aquesta ombra de dubte, vol dir que jo només us trasllado que ja han posat tot el que estava a les seves mans perquè aquest pressupost arribés abans, però que les correccions a fer per part de la fiscalització i per tant de la intervenció general, amb una actitud també molt propositiva, i on han fet un esforç especial aquests dies perquè el pressupost avui estigui aquí informat favorablement, doncs ens ha produït això. Per tant, ombres de dubte entorn al caos i entorn a la situació per portar el pressupost en un ple extraordinari com hem hagut de portar avui, us demano que ho reconsidereu. Però fet aquesta consideració, cada grup és lliure de fer el que cregui convenient. Començaré pel principi de tot, que és els Sitges de les persones. Val? Els Sitges de les persones és la nostra prioritat política. Si incrementem un 14% la despesa destinada als Sitges de les persones, amb un increment important cap a totes aquelles persones amb dificultats en el seu dia a dia, per tant amb dificultats socials, és un objectiu de govern arribar al risc i a les situacions de risc zero, com ja dibuixa el nostre pla de mandat, i per tant posarem tots els esforços pressupostaris en aquests Sitges de les persones. Ho podem fer i per tant he començat per donar aquest titular, l'increment del 14% de la despesa. Ho podem fer gràcies a que s'ha recuperat la salut econòmica i financera d'aquest Ajuntament. El pressupost 2016 és el reflex d'aquesta bona situació i reverteix cap a la ciutadania, per tant, cap a les persones, cap al municipi, i l'encert, i així ho vull dir, d'aquests darrers 4 anys de gestió econòmica molt dura, molt difícil, amb un deute molt important que generaven uns interessos estratosfèrics i que s'han dut a terme des dels principis del 2011 fins ara, també els inicis d'aquest govern, han permet que avui parlem i puguem presentar un pressupost diferent, perquè tampoc ha sigut fàcil, i en aquests moments m'agradaria citar a l'antic regidor d'Hisenda, el Jordi Mas. No va ser fàcil durant aquests 4 anys portar un pressupost a aprovació, perquè moltes vegades la part important se la menjava el deute públic, se la menjava tot allò que no podíem cobrir, per tant allò que no formava part de les inversions i de l'exercici corrent. Per tant, agrair-li aquesta tasca. És un pressupost realista, un pressupost realista com hem pogut comprovar, amb una previsió de les despeses important, per tant que augmenten, però molt prudent en els ingressos. No posem números que després no es poden complir pel que fa als ingressos. Seguim de forma decidida amb la mateixa línia pressupostària que els hi deia, responsabilitat amb l'estabilitat i sostenibilitat de la hisenda municipal, compromís d'aplicació dels reptes i accions polítiques, per tant, del govern de Sitges. Fruit de les mesures adoptades amb anterioritat, com els deia, es podrà minorar, i ja els explicava ahir, la pressió fiscal als ciutadans i ciutadanes del municipi, com la reducció de l'IBI, la taxa recollida d'escombraries, la brossa comercial, i al mateix temps es continua assegurant al llarg termini manteniment de nivells de serveis i d'assistència que es presta a la població. El pressupost municipal també, és clar que sí, dona compliment a les tres regles fiscals establertes per la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és a dir, és un pressupost equilibrat amb sostenibilitat i que compleix la regla de despesa. D'acord amb els càlculs realitzats, crec que és important també parlar de xifres, el límit de la despesa no financera computable per al 2016 es situa en 36.652.550 euros, i l'increment del pressupost que s'ha aprovat per aquest límit de despesa no supera a l'1,8%. Aquest sostre saben que condiciona les despeses i ha de ser coherent amb l'objectiu d'estabilitat i amb el deute, i suposa la xifra màxima que pot designar l'Ajuntament per finançar la totalitat de les seves despeses corrents i inversions, excloses també les despeses financeres. Un nou condicionant per a la gestió local, que també els vull fer saber perquè vegin les dificultats que tenim en el dia a dia, està l'aprovació l'any 2013 de 27 de desembre de la racionalització i sostenibilitat de l'administració local. És a dir, tot allò que volem fer moltes vegades no ho podem fer, no perquè no ho volem, sinó per lleis que no venen tampoc de l'administració del nostre país, sinó que venen de l'administració de l'Estat. Per tant, totes aquestes lleis i també aquelles lleis autonòmiques i que afecten l'autonomia local també ens impedeixen un millor pressupost que el que tenim. Davant d'aquesta situació s'ha considerat provisionalment, i així recull el pressupost, continuar amb l'exercici de les competències desenvolupades fins al moment, en entendre que estaven plenament justificades per la legislació estatal o autonòmica, sense que això posi en perill la sostenibilitat financera de la hisenda municipal i sense prejudici que en el futur la vista nou desenvolupaments normatius i o pronunciaments jurisprudencials s'hagi d'adaptar la cartera de serveis o traspassar-ne alguns a la Generalitat de Catalunya. I perquè aquest és el compromís polític i convenciment del govern de Sitges, per això hem portat aquest ple a l'aprovació, i perquè també creiem en el municipalisme, l'autonomia local i la voluntat d'autogovernar-nos com a país. La proposta d'aprovació del pressupost 2016 recull els principis de l'acord del mandat, que ara els hi resumiré. Com deia, els Sitges de les persones, i els hi he dit que aquest és el capítol més important, i incrementem un 14% la despesa directa amb aquest capítol. Sitges Vila Emprenedora, cultura amb caràcter, qualitat de vida sostenible, govern obert i cap a un nou estat. Des d'aquest plantejament estratègic, el govern municipal cerca el màxim de consens al voltant de les actuacions municipals i sobretot d'aquelles que poden marcar el futur del municipi de Sitges, com són cadascun dels pressupostos municipals. L'obertura del govern de Sitges que porta aquest pressupost a aprovació és màxima cap als altres grups polítics municipals. Volem seguir treballant en el consens. Volem seguir parlant amb tothom. No s'ha aconseguit parlar i poder definir un pressupost amb tots els grups amb la plenitud, però ens donem l'oportunitat que estigui a exposició pública, es pugui parlar i també ens donem l'oportunitat d'incloure allò que no s'hagi pogut incloure en aquesta aprovació inicial. Per tant, buscarem el major consens, l'hem buscat i si no ha pogut ser, el seguirem treballant i si cal, d'una forma diferent a com l'hem treballat fins ara. D'acord amb tot això, aquesta proposta de pressupost es porta endavant des de la confiança d'una gestió rigorosa i ferma que ja ha donat resultats, com coneixen, en els darrers temps, gràcies a molta feina de totes les regidories i departaments i tècnics de l'Ajuntament i gràcies sobretot a la comprensió i a l'esforç de la ciutadania aquests darrers 5 anys. Sense aquesta comprensió no hagués possible tampoc presentar el pressupost que presentem avui. La crisi financera de les administracions i especialment les del món local, derivada del context general de recessió econòmica i de grans dificultats a la creació d'ocupació, ha comportat una davallada en els darrers anys dels recursos municipals, dels corresponents directament a l'activitat econòmica, dels proveïments d'altres administracions i del sector financer. Sortosament, aquesta millora ja comença a ser evident, com els deia, però no obstant, aquest govern seguirà treballant per millorar el context socioeconòmic en el que ens trobem. El pressupost de l'Ajuntament recull, com saben, de manera sistemàtica les previsions d'ingressos i despeses, constituint el document bàsic de planificació econòmica i complint a més les finalitats que la normativa reguladora de les hisendes locals li atribueix per garantir la transparència, l'estabilitat financera i permetre la seva fiscalització i control. El pressupost de l'Ajuntament contempla crèdits suficients per al compliment de les seves obligacions i disposa de recursos per atendre despeses que poden produir-se eventualment tenint en compte l'existència d'uns recursos limitats que són les prioritats del govern municipal. En el pressupost de l'Ajuntament 2016 s'ha incorporat per voluntat d'aquest govern el compliment estricte del pla de mandat i per decisió política del pla de corporació s'ha incorporat, com sabe, l'Agència de Promoció de Turisme, inicialment aprovada la seva dissolució amb la previsió de cessament de l'activitat el mateix 31 de desembre d'enguany. En general, doncs, el pressupost 2016 continua avançant la reducció de la pressió fiscal i tributària envers els veïns i les veïnes i per una altra continua garantint, fins i tot, potenciant aquelles àrees de despesa que més necessita la ciutadania, quedant enrere la sobrietat i l'increment d'impostos, taxes i preus públics. El comparatiu de les polítiques de despesa que a continuació es detallen així ho corroboren. I els vull llegir especialment aquest comparatiu. Política de despesa. El deute públic, el pressupost del 2016, es contempla uns 4.782.000 euros i el pressupost del 2015 contemplava uns 5.121.630 euros. Per tant, un 7% menys de reducció del deute públic. Passarem a llegir els capítols pel que fa a les despeses de personal. Tal com s'estableix en el projecte de pressupostos generals de l'Estat per l'exercici 2017, es contempla un increment de l'1% a les retribucions del personal i, per tant, la plantilla que els explicava el regidor Eduard Carrillo s'adapta a la nova organització municipal. La despesa de béns en serveis corrents s'incrementa aproximadament un 5,4% respecte a l'any anterior. Les principals partides es destinen a neteja, manteniment, que sabem que és una assignatura pendent i hi posem esforços, el cànon de platges, el contracte de manteniment de l'enllumenat, manteniment d'edificis, subministrament d'energia elèctrica, recollida de brossa, neteja viària, servei d'ajut a l'udomicili, menjadors socials, carnet blau, serveis del carnet blau, entre d'altres. Les empreses financeres s'imputen en aquest capítol les consignacions de pagaments d'interessos i despeses dels préstecs contractats per l'Ajuntament, d'acord amb el quadre de deute d'annex del pressupost que ja els hi vam fer arribar. Però bàsicament les despeses previstes baixen aproximadament un 42% respecte a l'any anterior, conseqüència bàsicament derivada de la menor càrrega financera derivada de l'amortització, com els deia, derivada dels préstecs i de la seva amortització, així com de la baixada, per tant, del tipus d'interès. El pressupost de l'Ajuntament de Sitges recull... No, perdoneu-me. Sí, sí, és que tenia tants papers avui que no vull perdre res. Sí. Pel que fa a la transferència, a la transferència de corrents, comprèn els crèdits per aportacions a l'Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i en destinació a operacions corrents, però un increment del 14,74% respecte a l'any anterior, i les principals partides es destinen a subvenció per contracte de la gestió de la llar d'infants, el Cerculet, la Moixiganga, subvenció pel dèficit de la concessió del bus urbà, ajuts per habitatge, ajuts assistencials i subvenció de la Fundació de Sitges Festival Internacional del Cinema Fantàstic, entre altres. Fons de contingència. Les despeses previstes pel fons de contingència redueixen un 45% respecte a l'any anterior, justificada per l'aplicació directa de la part de la previsió no utilitzada durant l'any 2015. De totes maneres, ja s'han pressupostat expressament 342.000 euros per atendre possibles contingències extraordinàries directament des de la regidoria de Benestar i Família. Tot i que globalment no els hi detallaré aquest capítol de Benestar i Família que vostès ja poden conèixer i poden treballar, sí que s'hi veu un interès important i especial, una sensibilitat, com els deia, especial d'aquest govern en la creació de nous projectes socials, de noves partides que després poden explicar o poden preguntar els dubtes pel que fa a la regidoria de Benestar Social i Família. Pel que fa al capítol de les inversions reals, tot i que globalment aquest capítol es redueix un 10,4% respecte a l'any anterior, s'han incorporat diverses partides, com veuran, per això ho explico amb tanta atenció, de 1.000 euros, part de les quals es recuperen del pressupost participatiu de l'exercici 2015, i noves com millores a les escoles, adquisició de vehicles, rehabilitació d'edificis, reposició de material informàtica, rehabilitació de parcs infantils, millores als barris, que s'hauran de determinar a través del pla de barris que impulsarà la regidoria dels serveis urbans, però els dic això perquè confiem en que hi hagi una part important del romanent i per tant molts projectes que pel mes de març, abril, maig es puguin començar a executar. Sí. Vaig més breu, volia acabar. Sí, no, vaig més breu, volia acabar. Tenia un relat i un paper fet, però com veuran, em sento molt incòmode quan tinc un paper escrit. I per tant, crec que el pressupost mereixia d'una atenció, em van demanar en brevetat, per tant seré més breu. Deixo el paper. No. És un pressupost molt millor del que teníem. Després de molt temps s'ha pogut fer un pressupost amb un capítol important d'inversions, d'inversió directa en el capital humà, en el talent, en l'emprenedoria, l'ajuda directa a tot un capítol important que en genera ocupació, amb decisions importants que ha pres el govern com la municipalització de l'Agència de Turisme. Un pressupost amb una gran importància pel que fa a aquests Sitges de les persones que els deia, per tant, amb un increment del 14%, com els hi repeteixo, de la partida d'aquest pressupost. Amb un compromís ferm, perquè no es van poder executar el 2015, d'executar els projectes de pressupost participatiu del 2016 al 2016, fer-ho amb el major consens possible. I per tant, per això, com avui ja hem fet a la Junta de Portaveus, parlar d'aquests grans projectes i i trobar consensos perquè es puguin executar. Per tant, també pel que fa al pressupost participatiu. I sobretot també important una cosa que ja he explicat i que no té una transcendència fora, a banda de tots aquests serveis importants, com són els serveis urbans, increment dels capítols pel que fa referència a aquest, al manteniment de carrers, a projectar els barris, al servei de recollida de brossa, etc, etc. És a dir, això sí que hi ha una part important d'increment pel que fa a aquests serveis. Però deixi'm-li dir que la feina molt important també d'aquest govern és la feina de cara endins. Quan parlem de govern obert, parlem de participació ciutadana, parlem de reconèixer que s'ha de sacsejar aquesta administració perquè les coses funcionin millor, parlem de posar una part important dels nostres esforços, per tant també del pressupost, en aquesta millora i en aquesta innovació pública que tant necessita l'Ajuntament de Sitges. Per tant, hi ha una part important també de coses que no es traslladen, que no es traspassen a l'exterior, com és aquesta part important de mirar cara endins i d'organitzar-nos de cara endins. Per tant, el mapa general del pressupost el tenen, jo els hi demano confiança, els hi demano que estem oberts a parlar qualsevol de les esmenes que puguin tenir durant aquest temps d'exposició i per tant acabo el debat aquí perquè puguem tenir un debat profund més amb les aportacions dels grups. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Tom de paraules doncs pels grups municipals. Senyor Ferran Llombart, simplement un recordatori, és que és costum de la casa quan hi ha el ple del pressupost tenim una màniga més ampla, diguem, en les intervencions, perquè és un ple, és un punt molt important i per tant no cal que es limitin, com no ha fet el senyor Moliner, els 5 minuts reglamentaris, per tant tenen temps d'exposició. Senyor Llombart, endavant.
Moltes gràcies, senyor alcalde. El nom del grup municipal del Partit Popular Català, en aquest sentit, donarem la confiança al govern de Sitges i en aquest cas nosaltres donarem suport aquesta vegada als pressupostos perquè hem rebut totes les explicacions i tot el suport que necessitàvem per treballar en aquestes qüestions i perquè de fet els pilars més importants del nostre programa que ja demostràvem a la campanya electoral de les municipals ha sigut reflexat en aquest cas d'una manera molt directa i faré en aquest cas també una reflexió de les propostes que hem fet al govern, a l'alcaldia i que s'han reflexat en aquest cas en molts àmbits que afectarà molt directament a la vida social i a la empresa de Sitges, per tant una millora en general per la vila de Sitges. Hem recuperat la salut econòmica financera de l'Ajuntament. Aquest és el missatge que per el Partit Popular Català en aquest cas s'ha reflexat en aquest pressupost i que reflexa també el treball de la institució, tècnics, treballadors i polítics en aquest sentit. Fins ara ha sigut molt difícil la inversió al municipi. Jo en aquest cas he format part de l'equip de govern quan començaven el 2011 i era molt, molt difícil perquè no teníem capacitat financera ni legal per treballar en la inversió del municipi. Doncs un vot de confiança en aquest cas perquè fins avui hem treballat en aquesta direcció i hem arribat a un punt que avui parlem amb números i que reflexa l'esforç de tots plegats i especialment de la vila de Sitges i dels conciutadans sitgetans perquè hem format part tots, polítics, treballadors de l'Ajuntament i ciutadans, de l'esforç de recuperar la salut econòmica d'aquest Ajuntament i de la institució. Per tant, Aquest és un punt molt important per començar la meva intervenció. Després també tindríem que reflexionar en relació a les conclusions de l'alcaldia en relació a aquest pressupost i que donem totalment i que estem totalment d'acord en relació a uns dels criteris que per nosaltres era molt important i era la reforma interna i la modernització de l'Ajuntament de Sitges per donar resposta al ciutadà i a la ciutadania millorant els serveis públics. Aquest vostè recorda, senyor Miquel Forns, i de fet tots els que estem aquí avui, que era un dels punts per nosaltres, per el Partit Popular, més important en relació de com treballem en el futur en aquesta institució, perquè estem totalment obsoletos. També és un problema que afecta directament a la ciutadania a través de l'OAC i a través de totes les regidories. I no tenim processos, no tenim control de gestió i no tenim un sistema que abarqui o que doni l'oportunitat de treballar a tot l'equip humà que té aquesta institució. Per tant, la imatge que donem fora de la institució al municipi és caòtica i aquesta és la veritat. Esperem que la inversió que donem en la modernització de l'Ajuntament en aquest sentit sigui la solució temporal a curt termini per resoldre alguns dels problemes que els conciutadans estan actualment veient, i en aquest cas hem vist un augment a través de les nostres demandes de la partida denominada Programa de Software i Hardware, també amb 31.000 euros, després de la partida d'inversió que ja s'havia projectat en aquest sentit de 300.000 euros que tenia ja adjudicada la partida d'administració electrònica. Doncs molt important, moltes gràcies en aquest sentit i estic segur que tindrem molt bons resultats. Altre punt que tenim és la necessitat real a les persones, a les empreses i a les entitats del municipi en qüestió de la cohesió social, del desenvolupament econòmic, d'ocupació i de promoció turística. Moltes vegades hem parlat, regidors, del problema que tenim a nivell 10. No tenim la capacitat de treballar per un problema molt, molt important que tenim en la nostra societat, que és el problema de l'ocupació, i en aquest sentit hem vist reflexat en aquest pressupost una inversió que donarà una mica més de lloc i esperem que amb la promoció turística i la projecció cultural que té el municipi, que donarà més oportunitats als treballadors d'aquest municipi. Una millora també a l'entorn i especialment a la via pública, a la neteja. Hem parlat en la nostra intervenció moltes vegades del problema de la neteja al municipi, la preocupació que tenim tots plegats en aquest sentit, i per tant ha quedat reflexat també en aquest termini als pressupostos que treballarem en aquesta direcció i amb la inversió en els equipaments del municipi. Uns dels punts que en aquest cas a la campanya electoral nosaltres també predicàvem era la instal·lació de pipicans al municipi, i per tant hem rebut el suport del govern, 30.000 euros d'inversió en aquest sentit, que per primera vegada donaran l'oportunitat als que tenim mascotes per lliurar els nostres animals, mascotes, i donar una mica de lloc també al municipi d'evitar problemes de neteja al carrer i a la via pública. També en l'àmbit dels equipaments, i en aquest sentit hem parlat moltes vegades del problema del pàrquing de la Blanca Subur. Hem treballat en aquest sentit i tenim una primera aportació, i tras les conversacions que hem tingut amb el govern, de 341.000 euros per adequació del pàrquing de la Blanca. També, i en aquest sentit també, moltes gràcies per recollir la nostra aportació, la inversió al camp de rugbi i al camp d'Aiguadols, que formava part també de la nostra prioritat. Tenir una primera partida, una primera aportació per treballar en aquesta direcció i iniciar projectes i construcció dels dos equipaments, i també en la redacció del projecte del centre d'adults amb l'estudi i els treballs que ja han sigut pressupostats amb una partida de 148.000 euros que, després de conversacions amb el senyor Fer Moliner, pues hem rebut amb l'acceptació. També per nosaltres molt important el nou pla de barris, que ha recollit de manera integral i participativa i planificada les necessitats de tots i cadascú dels barris de la vila, especialment, que hem parlat moltes vegades, del barri del poble de Sitges, de Garraf, i del nucli de les Botigues. I en aquesta línia teníem un projecte que ja s'ha confirmat amb el govern, la municipalització de la pista esportiva de les Botigues, que donarà lloc també d'un increment, després de les conversacions que hem mantingut, de 25.000 euros en aquest any. Doncs moltes gràcies també en aquest sentit, i estic segur que els representants de les Botigues, que normalment tenim en aquest ple, estaran molt contents. I he vist el senyor Paco allí, doncs molt bé, i enhorabona perquè podem treballar en aquesta direcció també per primera vegada en molts anys. I ja per terminar la meva intervenció, hemos cumplido los criterios de estabilidad del Estado español. Saben todos ustedes la dificultad que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España nos planteaba a todos los ayuntamientos endeudados. En este caso, el Ayuntamiento de Sitges tenía un endeudamiento extraordinariamente grande. Hemos conseguido una notable reducción del indicador de endeudamiento, y esto nos permitirá, en todo caso, hacer inversiones que hasta la fecha, en los últimos años, no habíamos podido hacer, y que no quiero volver a remarcar. El señor Moliné ha hecho remarcación de muchas de ellas, y muchas más de menor importe que están reflejadas en los presupuestos, y esperamos que, al no haber hecho este incremento fiscal este año y haber podido incluso haber hecho un pequeño gesto a los contribuyentes, pueda permitirnos en los próximos tres años de su legislatura poder reducir los costes fiscales, la presión fiscal a nuestro municipio, manteniendo una ligera inversión como la estamos haciendo ahora en sus instalaciones y equipamientos, así como en sus servicios. Por tanto, atendiendo las necesidades sociales que requieren actualmente muchos de nuestros conciudadanos, y prestando los servicios públicos que merece este municipio, un municipio de bandera en el turismo de España y del mundo, esperamos que se hagan realidad en la ejecución de estos presupuestos muchos de los proyectos que tenemos hoy sobre la mesa, y que, por lo tanto, tendrá nuestro recursamiento, nuestro apoyo, en cuanto no se hagan cambios en las partidas presupuestarias que hoy día se aprobarán en este pleno extraordinario y que cuenta con todo nuestro apoyo. Muchas gracias.
Gracias, señor Llombart. Señora Villaluís.
Jo no faré l'oratòria que ha fet el senyor Llombart, perquè ens ha fet quasi tot el pressupost aquí. Bé, jo, en primer lloc, dius que estic contenta de que aquest any es vegi aquest pressupost una mica més alegre, perquè realment aquests quatre anys últims, estant en el govern, doncs ho hem passat molt malament. Baixar aquestes despeses financeres un 42%, em penso que és molt important, i amb el futur, doncs, espero i desitjo que s'abaixi més, no? Aquest pressupost, a veure, nosaltres, jo també l'aprovaré. Per què? Doncs perquè creiem que amb aquesta sèrie d'actuacions que són noves en aquest pressupost, que no havien estat en pressupostos anteriors perquè no es donava el cas, crec que són unes actuacions que són necessàries a fer i que ens portarà doncs, a unes millores a nivell doncs, del poble. Val? Contenta també perquè a Benestar Social, que els nostres companys anteriorment del PSC i ara del Sitges en positiu sempre ens demanaven doncs, que hi aportéssim una quantitat de diners superiors, doncs penso que és important que s'hagi dotat d'aquesta partida més alta. També a les llars d'infants i a les diferents escoles que hi ha nens amb dificultat doncs, que es puguin que tenen necessitats monetàries doncs, les famílies i que puguin tenir siguin igual que siguin la resta de nens del municipi i que es puguin ajudar doncs, per nosaltres també és molt important. Per tant, jo el que sí que pregaria és que realment nosaltres no hem participat gaire d'aquest pressupost, ens heu fet alguna consulta, però m'agradaria que el seguiment el poguéssim fer una mica més exhaustiu perquè també podem tenir idees i que tinguem l'oportunitat doncs, d'anar-lo tratant. D'acord? Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Villalluís. Senyor Ignasi Rubí, teniu la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres pensem que l'importància d'aprovar un pressupost pues, es mereix el temps que toqui. Nosaltres, en Horitzó, hi ha estat un partit municipalista on sempre ha tingut com a premissa la millora de Sitges. Per nosaltres, l'Ajuntament és un ens de gestió on l'eficiència, l'eficàcia, la proximitat al ciutadà i la transparència han de predominar. Els que estem al capdavant tenim l'obligació de transmetre tota la confiança al poble, tot i que a finals d'aquesta setmana han perdut amb actuacions del seu govern part d'aquesta confiança. Confiança que lamentablement ha minvat. Treballem en el nou encaix de la nostra formació, en el panorama polític actual, cosa que ens fa evolucionar a cercar acords puntuals per a la millora de Sitges, ja que el que ens preocupa és Sitges i els seus vilatans. Nou Horitzó hem estat decisius històricament dins i fora del govern. Hem posat alcaldes i els hem tret. Una de les nostres identitats és la independència política a l'hora de negociar i de prendre decisions. Per aquest motiu, pel bé de Sitges, com no podia ser d'una altra manera, hem aportat sota l'ombra del nostre programa les propostes que varen portar a les darreres eleccions municipals. Nou Horitzó ha deixat a banda els personalismes i el desplante d'aquest equip de govern perquè guanyi Sitges, com he dit abans, i els seus vilatans. Entenent la responsabilitat que el poble de Sitges va disposar en Nou Horitzó, que ens va dipositar a Nou Horitzó per treballar, proposar i fiscalitzar el pressupost municipal, ja que és la gran eina de treball d'aquest consistori. Els temps canvien, les persones, els partits i, com no, els governs i els governants. Fet que hem deixat a banda per negociar llargament i amb caràcter constructiu el pressupost del 2016, perquè Sitges entenem que es mereix la millor gestió possible amb els nostres diners. Amb aquesta visió particular, sota el nostre parer, comença una nova manera de fer política basada en el model nòrdic, on amb els trencaments dels bipartidismes, que ja vam veure en les darreres eleccions, s'obre un nou ventall i maneres de fer. Qui no ho entengui ho tindrà malament per explicar al seu electorat els posicionaments que en els propers anys vindran a la vila de Sitges. I Nou Horitzó, com he comentat abans, ens trobaran amb un tarannà constructiu per als nous temps que arriben a Sitges. Revisant el seu pla de mandat, que van presentar per la propera legislatura, hem trobat moltes mancances, moltes propostes però poques concrecions. Hem pogut veure que van posar algunes propostes de Nou Horitzó fruit de les primeres reunions, com el tema del Timol, tema de les aus urbanes, que més endavant explicaré. Nou Horitzó va seure a negociar amb propostes fermes, raonables i constructives, sense perdre mai de vista els veïns i veïnes tant de Garraf com de Botigues. Hem de dir que en tot moment les negociacions han estat positives, constructives, fruit de persones que volem el millor per Sitges. I aquest fet el volem remarcar. El tarannà dialogant dels seus interlocutors, que en aquest cas ha sigut el senyor Moliner i la senyora Almirall. Tenim un pressupost que parcialment no ens fa el pes. Així li vam fer palès i amb el seu portavoz del senyor Moliner, perquè van desestimar alguna de les propostes que nosaltres portàvem, com el túnel de Miarnau al poble de Garraf. També entenem que no és un tema econòmic, però sí voluntat política, el tema de l'AMD, que és l'entitat municipal descentralitzadora a les botigues. També hem trobat a faltar el compromís dels punts proposats per Nou Horitzó, com disposar de guàrdia urbana fixa a les botigues i Garraf, com antigament havia passat a aquells barris. Tot i que sembla que el senyor Moliner hi ha voluntat per part del seu govern, en una de les converses, de posar guàrdia urbana fixa, com antigament hi havia en aquestes barriades. I esperem, doncs, que pensem que és una cosa molt necessària pels dos barris. Aquestes peticions han estat desestimades, fet que lamentem, però creiem que moltes d'elles, en un parell d'anys, amb una bona voluntat política, les podíem haver inclòs amb el pressupost de cara del 2016. He comentat abans que part del pressupost no ens ha agradat, però val a dir que hi ha coses que les han acceptat. Punts que Nou Horitzó portava en el darrer programa electoral i d'altres fruit de propostes sorgides per membres i simpatitzants de Nou Horitzó i per persones alienes a nosaltres. Propostes que hem trobat raonables, viables i que milloraran segurament el dia a dia de molts sitjatans. Faré un petit escandall de les propostes que hem consensuat amb vostès. Començaré per esports. Nou Horitzó va negociar dues bandes amb el senyor Moliner i la senyora Almirall una sèrie de millores, com la projecció del servei de bar al pavelló municipal, per poder fer el projecte, l'acondicionament de l'espai i la licitació, que esperem que es pugui investir-se durant l'any 2016. Necessitem, com qualsevol pavelló que vagis pel món, un mínim de servei de bar com Déu mana, i pensem que sí que s'ho mereix. També el compromís en dos anys de posar calefacció al pavelló de Pinsbens. Entenem la inversió que això suposarà per la regidoria. Per aquest motiu ho hem tancat en dos anys, perquè el 2017 ja tinguin calefacció al pavelló. També, amb l'àmbit de la regidoria que presideix la senyora Almirall, l'acondicionament del pàrquing de camp de futbol de la Blanca Subur, una obra necessària que permetrà l'encabiment de cotxes, ja que la situació que es troba ara per ara no ho permet. Una obra necessària. Com necessari també el plat de xoc de la restauració dels parcs infantils. Tot i que la quantitat no és la que esperaven, entenem la bona predisposició que ha tingut per acceptar els arranjaments dels parcs de la vila infantils, especialment Can Bota i Can Fals. També el nou parc infantil, que durant el 2016 els infants podran gaudir davant de la piscina municipal al Poble Sec. Part necessari per la quantitat de famílies que indirectament a la sortida del col·le Miguel Utrillo podran gaudir. També esmenem la partida del Correcant. L'arranjament de la pavimentació del passeig de la Ribera, també molt necessari, que tenia que haver començat passat al Cinema Fantàstic, i esperem que el 2016 sigui una realitat. Hem pensat també amb els veïns de Botigues i Garraf, on s'ha aconseguit arribar a imposar una petita partida econòmica de 5.000 euros per abonar una quantia a determinar, evidentment segons previs d'estudi dels tècnics, per contrarrestar les famílies que portin els seus infants a llar d'infants de Castelldefels, ja que entenem l'agravi que tenen aquestes famílies a l'hora de portar els seus infants al centre de la vila, com a mínim que tinguin una petita compensació econòmica. El projecte del passeig de les botigues, conjuntament amb el Ministeri, anar a Madrid i negociar amb el Ministeri de Medi Ambient. Podíem posar-se mans a l'obra amb una bianualitat. Seguim a les botigues. Han obert una partida per començar el centre cívic de les botigues, una cosa llargament reclamada pels veïns, i també dues partides d'infraestructures que creiem importants, la remodelació del passeig i la segona és el soterrament de l'enllumenat de Garraf 2. També remarquem l'increment del pressupost de les plagues d'aus urbanes, així com els pagaments endarrerits del vestuari de la colla geganters Dolors de la Vall. Per fi, després de molts anys, podran cobrar els endarreriments que els havien promès. Agraïm a la regidora de Benestar i Família, la senyora Mireia Rossell, com també al senyor Eduard Carrillo, per sumar-se a la proposta presentada per l'activació del projecte Timol, un projecte que funciona a Vilanova i que té com a finalitat la incorporació al món laboral de persones discapacitades. Sitges no pot donar l'esquena amb aquest col·lectiu i serà una molt bona eina de la inclusió d'aquestes persones. I aprofito l'avinentesa per agrair a la Marta Domínguez, que avui no podrà parlar perquè no ha vingut, perquè gràcies a la seva insistència i constància, que ens va fer arribar la proposta, esperem que el 2016, senyora Rosell i senyor Carrillo, sigui una realitat. Com han pogut, acabo, com han pogut veure, han arribat a un compromís per desenvolupar aquestes propostes. Unes tenen la mirada posada al 2016 i altres per la seva complexitat i l'elevat cost al 2017. Des de Nou Horitzó, com no podia ser d'una altra manera, ballarem per la fiscalització i l'obra de govern i votarem afirmativament el pressupost municipal del 2016. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Seguim les intervencions. Senyor Rubén Palomo té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Ens abstindrem en aquesta votació. Hem rebut els documents referents a la seva proposta de pressupost pel 2016 fa 4 dies, 5, vaja ara. En el document Memòria d'Alcaldia 2016, a la pàgina 3 s'hi pot llegir: el govern municipal cerca el màxim consens al voltant de les actuacions municipals i sobretot d'aquelles que poden marcar el futur del municipi de Sitges, com són cadascun dels pressupostos municipals. L'obertura del govern de Sitges, doncs, és màxima cap als grups polítics municipals, cercant aquest consens necessari per tenir per la participació de grups de l'oposició. Només volem constatar que pel que fa al grup municipal de la CUP hem rebut aquests pressupostos, aquesta proposta de pressupostos, ja completament elaborats i per tant no hi hem participat en absolut. Apreciem de totes maneres la mà oberta, la mà estesa amb la intervenció del senyor Moliner referent a poder-ho parlar a partir d'ara. Dels titulars que hem vist, ens agradaria remarcar que valorem positivament que respecte al pressupost del 2015 tant els serveis públics bàsics com les actuacions de protecció i promoció social tinguin un valor més elevat i demanar que es faci el possible perquè s'executin en aquesta línia. Pel que fa a la part de taxes, i com ja va comentar el company Xavier ahir, des del nostre grup seguim demanant una major progressivitat fiscal. Si hi ha un aspecte on realment creiem que es podria millorar, tan sols amb la voluntat política de fer-ho, és amb una major quota de democràcia participativa que la que hem tingut en l'anterior legislatura. El nou pla de barris en realitat sembla que apunti en aquesta direcció i pot ser un bon pas endavant. Quins òrgans de participació funcionen i tenen una certa incidència? És potser ara una altra discussió que hauríem de tenir un altre dia. En el reglament orgànic municipal, dins del títol 6è, el capítol 3, els de participació ciutadana, tenim doncs, el Consell de la Vila, el Consell Territorial Sectorial, el Consell Municipal d'Infants, Consell de Joves, però en tot cas a l'article 235 del ROM es parla de les audiències públiques, de les quals almenys una cada any hauria de ser sobre els pressupostos. Que aquest article es compleixi podria ser un bon pas endavant, però encara més que aquestes audiències no fossin només informatives sinó que fossin participatives i vinculants a l'hora de convertir els pressupostos en realment participatius. Ens agradaria fer dels pressupostos participatius una forma de democràcia directa, real i continuada en realitat, i no només per proposar, discutir i votar propostes com s'ha fet l'últim any, per votar partides pressupostàries molt concretes i tenir en compte que els pressupostos participatius han de servir per tirar endavant demandes ciutadanes que comportin nous projectes per la vila i no han de servir perquè els ciutadans votem per triar quina infraestructura cal arreglar. A la vila existeixen espais participatius formals però s'acaben convertint en mecanismes d'informació de l'acció de govern tal com estan ara mateix, i en cap cas són oberts a debats que portin decisions vinculants. Per tant, i concloent, aprofitem per afirmar la necessitat de modificar el ROM per tal que asseguri la participació real de la ciutadania i especialment en el pressupost municipal, que és la principal eina de gestió de l'Ajuntament. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions dels grups. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, en primer lloc voldríem reconèixer a tots els tècnics de la casa que han participat en la realització d'aquest pressupost. I bé, en aquests primers pressupostos que en participem des del grup municipal de Ciutadans Sitges, volem ser prudents, curosos, responsables, però a la vegada crítics a la gestió, execució i context dels mateixos. També voldríem que tota la documentació ens arribés abans per poder tractar-la amb més temps i poder dialogar i consensuar el pressupost juntament amb les ordenances fiscals. Crec que això és una petició comuna a alguns grups del ple, Sabem també que amb 6 mesos de govern i amb una nova estructura municipal, eleccions, context polític actual, les coses no han estat fàcils, però d'ara en endavant exigim més cura amb les dates i la documentació dels pressupostos dels propers anys. Així mateix, compartim els criteris de responsabilitat amb l'estabilitat pressupostària. Venim de la liquidació d'un gran deute que encara arrosseguem, la sostenibilitat de la hisenda municipal, però sempre tenint en compte la prioritat de donar els millors serveis públics, tant en actuacions puntuals com per mitjà de plans integrals d'aplicació de les diferents dotacions pressupostàries, especialment pel que fa a la millora dels serveis públics, assistència i ajuts directes, en serveis socials i d'inversions que repercuteixin a la millora dels barris i dels serveis que reben els ciutadans. Resulta evident que la llei 27/2013, com ha comentat el senyor Moliner, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, coneguda com la SAL, condiciona les polítiques municipals i suposa una limitació a les competències desenvolupades per les administracions locals. Considerem també que l'Ajuntament ha de ser el veritable motor econòmic de la vila, importantíssim per portar a terme les veritables polítiques d'inversió pública. En quant als ingressos, segons el pressupost consolidat, parlem de gairebé 42 milions d'euros entre l'Ajuntament i Sitges Model 21, i en quant als ingressos, al capítol 1, observem una previsió d'increment del 4,6% en tant el IBI, l'impost de tracció mecànica, l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, en base a una revisió cadastral, no només per una recuperació del mercat immobiliari. Això és molt important perquè en aquesta exposició de motiu parlem només de la recuperació del mercat immobiliari, però no només és això, és la revisió cadastral. En quant al capítol 2, creiem també que és massa optimista. És un increment del 140% per la recuperació del sector immobiliari. Bé, això ja ho veurem, no? Diuen alguns que hem sortit de la crisi. Jo crec que encara hem de fer els deures i hi ha molt per fer, no? En quant al capítol 3, taxes, preus públics i altres ingressos, ja es veu una disminució del 12,6% per la reducció de la taxa de recollida de residus domèstics i comercials. Al capítol 4, transferències corrents, hi ha una disminució del 0,43. Al capítol 5, una reducció del 8,19% de concessions i convenis. I en transferències de capital, una disminució del 30,77%. En quant a les despeses, un total de gairebé 42 milions d'euros, una diferència, és a dir, 41.887.225, una diferència de 300.000 euros. Ho veiem positivament, la liquidació progressiva del deute públic, i cal destacar-ho com una llosa que ens hem de treure del sobre, però que hem de mirar endavant en qüestió d'inversió pública, promoció econòmica i serveis socials. En quant al capítol 1 de les despeses de personal, a l'annex 1, observem la dotació pressupostària del gerent amb 74.420 euros de sou base, sense que hi hagi hagut cap comunicació prèvia a la resta de grups d'aquest ple municipal. Recordem que aquesta figura l'hem prevista al reglament, però que encara alguns grups, de fet, encara no estan ni d'acord amb aquesta figura. Però bé, és una previsió legal que tenim al reglament i ja s'ha fet la dotació pressupostària. Jo entenc la figura, és a dir, s'ha de fer la dotació, però també és la voluntat política del govern, no? I també ens agradaria saber si ja sabem qui serà l'escollit com a gerent. D'altra banda, també trobem a faltar un personal específic, és a dir, un equip tècnic especialitzat que pugui desenvolupar els sistemes d'administració electrònica i de manteniment. No podem pretendre tenir una administració electrònica sense professionals que la desenvolupin o faci les tasques pròpies de manteniment d'aquesta administració, si volem mirar al futur. El capítol 2, en quant a la despesa de béns i serveis corrents, els serveis de neteja, manteniment, cànon de platges, enllumenat públic, recollida de brossa i neteja viària, creiem que hem de ser més rigorosos en el seguiment i execució dels serveis públics i en el compliment estricte dels plecs, inclús arribar a renegociar determinats serveis si no es donen amb la suficient qualitat, i està clar que actualment no és així. Per tal d'haver de pagar partides extraordinàries per poder rebre els mateixos serveis. La percepció que tenen alguns veïns i comerciants és de pagar molts impostos a canvi d'uns serveis molt deficients. Resulta evident que les mancances no només es cobreixen amb partides pressupostàries, sinó amb voluntat política. amb un seguiment real de l'execució del pressupost, partida per partida i servei per servei, per tal d'estalviar-nos més impostos i garantir els millors serveis als ciutadans, o millorar les condicions econòmiques en quant al tractament, per exemple, de residus, com és el cas de la Mancomunitat Penedès Garraf, que se'n va més gairebé 1,5 milió d'euros. Així mateix, en el cas del subministrament d'energia elèctrica al centre d'empreses, també és un tema que ja ho vam tractar a la Junta de Portaveus i és un tema inclús molt desproporcionat, no? I crec que aquesta situació l'hem de reconduir en diàleg. En quant al capítol 3, a les despeses financeres, com he comentat abans, l'amortització anticipada de determinats préstecs ens ajuden a treure'ns la llosa que tenim al damunt, com és el cas de les baixades del tipus d'interès i la liquidació del deute amortitzat. El capítol 4, les transferències corrents, les valorem positivament, especialment a les subvencions que es fan a les llars d'infants com el Cerculet i la Moixiganga, els ajuts per habitatge i assistencials i a la Fundació de Cinema Fantàstic. En el capítol 5, el fons de contingència està cobert entre 342.000 euros. De fet, hi ha un increment a aquest fons de contingència i ho valorem positivament també. I en quant al capítol 6, no entraré a valorar tant com es preveu finançar, sinó la manca d'un pla d'inversions a la vila, que segons l'annex es pot observar que la majoria de conceptes hauran de venir per via de modificacions de crèdit, per la qual cosa tenim una despesa, entenem des del nostre grup, que és fictícia actualment i que no sabem ben bé quan i com s'executarà aquestes inversions, especialment perquè fa les partides relatives al pressupost participatiu del 2015. En quant a les millores dels parcs infantils, 50.000 euros, millora de barris 150.000, enllumenat públic 70.000 euros o de rehabilitació d'edificis. El capítol 7, a transferències capital, destacable l'augment del 113%, especialment pel que fa a la subvenció de 340.000 euros, 41.000 euros de SAE Sitges. És evident que nosaltres vam donar suport, però ens interessa que hi hagi un seguiment per part del govern en quant a l'aplicació del pla de viabilitat de SAE Sitges i que es compleixin estrictament les accions plantejades en aquell document. I bé, el capítol 8 i 9 en relació a tot ja el que hem comentat. I per tot això, i en definitiva, hem de ser rigorosos en el control i execució del pressupost per donar el millor servei als sitgetans i sitgetanes, i donarem un vot de confiança aquest primer any mitjançant la nostra abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Carvicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. D'entrada, des del nostre grup volem fer una premissa, que és la que ha anat avançant durant el ple d'avui, que és que no es pot treballar així. És absolutament irregular que portin un dictamen tan rellevant, segurament el que més, com és el pressupost municipal, ahir per urgència al ple i avui en aquest ple. Divendres encara rebíem documentació, totalment fora de terminis, de tota lògica i raonament. I fins i tot el darrer informe de la interventora del passat dijous apunta literalment que ha fiscalitzat el pressupost amb documentació penjada a la xarxa d'Hisenda sense que hagi rebut l'expedient de pressupost definitiu. Considerant-la, diu la interventora, una irregularitat molt greu i una situació impròpia d'un expedient tan important com és el pressupost. El pressupost és l'eina bàsica de la qual sorgiran les intencions i voluntats del govern. Ell dotarà les partides i així farà possible l'aplicació de les diferents polítiques i per tant mereix una total atenció i respecte per part de tots i totes. I la veritat és que no entenem com poden tirar tant pel dret i no buscar més consens. No sabem què hi guanyen. A dia 1 de gener de 2016 ja no es podrà aplicar aquest pressupost perquè ha anat tard, molt tard. Arribat aquí perquè no mirar de cercar més consens i aprovar-lo una mica més endavant, el que els diferents grups puguem considerar. És per això que aquest cap de setmana li demanava, senyor alcalde, que no portés aquest dictamen, en el cas ahir, no avui, per urgència, però en aquest cas no ens ha volgut considerar les apreciacions. En tot cas, quin remei, hem mirat tan bé com hem pogut d'analitzar les dades, d'una manera sincerament molt més precipitada del que creiem hagués estat raonable. I respecte al tancament de l'any 2015 i la proposta del pressupost per al 2016, hi ha dades que no ens acaben de quadrar. A la seva memòria, senyor alcalde, apunta que es tracta d'un pressupost realista en la previsió de les despeses i prudent a la d'ingressos. Però considerem que claríssimament ho són d'una manera excessiva. S'han recaptat, segons els drets nets de l'estat d'execució a data de 10 de desembre d'enguany, 26,6 milions d'euros, 3,3 milions més del que estava previst. I pel 2016, amb el reajustament de l'IBI, que queda compensat per l'increment obligat de l'Estat, es produirà una major pressió fiscal i es recaptaran més dels 24 milions a hores d'ara previstos. D'altra banda, l'article 32 es preveu una recaptació, drets nets, de 1,2 milions, quasi un 50% més del pressupost inicial del 2015. I tot i així, pel pressupost del 2016, es preveuen menys de 900.000 euros. Tampoc és comprensible, creiem, que en el capítol 7 de transferències de capital del pressupost 2015 hi consti una previsió d'ingressos de 1,3 milions. Només se'n consideren com a drets nets 264.000 i pel 2016 només hi han previst 9.000. I si s'és excessivament previsor en els ingressos, desproporcionades són també, considerem, les despeses. Destaca que per als apartats de famílies i institucions sense ànims de lucre, article 48, s'han pressupostat el 2015 1,5 milions d'euros i en el 2016 una partida inferior. A part que d'aquestes partides, com obligacions reconegudes per enguany, per tant ja executades, no s'arriba als 650.000 euros. Això vol dir que no s'ha fet ús de tots els recursos que teníem per famílies i entitats sense ànim de lucre i no ho entenem. Amb una revisió, torno a dir, ràpida de les dades, que ens agradaria contrastar molt més, veiem que no s'ha estat suficientment diligent per gestionar la inversió social, ja que hi ha partides de total caràcter social que no s'han esgotat del pressupost d'enguany i que s'és molt previsor amb els ingressos. L'IBI l'any que ve no baixarà en el rebut que arribarà a les cases per la compensació que hem comentat de l'Estat. A la vegada que les aportacions d'altres administracions com la Diputació o la Generalitat pràcticament es fan desaparèixer com si no hagués d'arribar pràcticament res. Això farà que existeixi de nou, o això és la nostra previsió, amb les dades que podem tenir, un romanent espectacular d'aquest 2015. Podríem estar parlant, i sempre d'una hipòtesi, de 8 milions d'euros o potser una miqueta més. Tot incloent els 4 milions destinats ja a amortitzar préstecs. Tenim present que el pressupost és d'uns 40-42 milions d'euros, representa una quarta part, o pot representar una quarta part, per tant, moltíssim. Aquest fet obre un interrogant en el nostre grup absolutament rellevant. Què farà el govern amb aquest romanent quan es liquidi el 2015? Aquest pressupost que presenten amb l'aplicació d'aquests 8-9 milions d'euros pot resultar del tot paper mullat. Depèn d'on s'apliquin, aquests 8 o 9 milions poden alterar absolutament les línies que avui, creiem de manera precipitada, es vol acordar. Considerem, no hagués estat més raonable dotar ara les partides segons les voluntats del govern i no obrint-hi tantes línies de 1.000 euros? I així podríem haver analitzat més rigorosament, amb més temps, és clar, les prioritats i inversions del govern i deixar que el romanent del 2015 anés parcialment a amortitzar deute, per exemple. Analitzant també l'informe econòmic financer del pressupost, que compara els exercicis 2015 i 2016, ens sobta, per exemple, que la gestió de la zona blava passi de 75.000 a 69.000 euros, o que el valor del preu públic de l'escola d'adults pugi de 3.000 a 10.000, o l'escola esportiva pugi de 6.000 a 8.000, o el valor públic d'entrades d'espectacles passi de 0 a 5.000, o el preu públic de la venda de llibres passi de 1.000 a 3.000. Respecte a la participació a les subvencions provinents d'altres administracions, consta que el servei d'ajuda domiciliària cau de 50.000 a 1.000, la de Sitges acollidor de 15.000 a 1.000 i la de Centre Sitges Dona de 23.000 a 1.000 o la subvenció de la Diputació per a les activitats esportives de 7.000 a 3.000. I per acabar faré referència a l'informe de la Intervenció General número 80/2015 de data de 17 de desembre, on apunta que els motius per formular reclamacions al pressupost seran no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits legalment establerts, per omissió del crèdit necessari pel compliment de les obligacions i per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses. una de les preguntes que també ens fem des del nostre grup és: serà possible modificar qualsevol concepte del mateix pressupost durant el període de delegacions, els 15 dies? O ens passarà com ens va passar ahir en el ROM, que recordarem que no vam poder modificar el que volíem? La lectura de l'informe de la intervenció general és molt contundent i clarificador. No s'ha complert, apunta, molts dels terminis pertinents i manca també informació respecte al contingut del pressupost, manca de marc pressupostari a mig termini, manca de memòria explicativa d'algunes previsions i despeses i tot, ho tornarem a dir, amb molta, molta pressa. Bé, pressa perquè creiem que no s'ha actuat en prou temps, perquè venim, és una qüestió que s'hauria d'haver anat treballant ja, entenem, des de acabat l'estiu. L'alcalde amb la seva memòria del pressupost acaba dient que compta amb l'aprovació del dictamen perquè hi ha hagut negociació política i diàleg mantingut entre els grups del govern i l'oposició. Sincerament, o no entenem el mateix per negociació i diàleg o senzillament ja no comptaven amb nosaltres, que no sé què és pitjor. En tot cas, no ens sentim reflectits amb aquesta reflexió. Però siguem constructius i positius i agafaré les paraules del senyor Moliner en aquest sentit. I ara encara tenim temps i l'oportunitat d'arribar a major consensos. De nou, com ja vam fer en el cap de setmana, demanem, tot i que sabem que no ens faran cas, que no portéssim aprovació a aquest pressupost d'avui perquè hi ha molts interrogants i a la vegada creiem que podem aportar-hi molt. A la vegada, si s'obre aquest espai de 15 dies, intentarem fer el que puguem per arribar als majors tipus de consensos. Però sincerament, ens quedem amb aquesta sensació de que no s'ha volgut arribar a majors acords amb nosaltres i que el temps, la gran rapidesa en què ha anat tot, és que pràcticament ho ha fet impossible. Per tant, demanem molt més temps i sincerament, si volem que arribem a acords, nosaltres també donem la mà estesa cap al govern per intentar arribar-hi, però de veritat haurà de ser d'una altra manera de fer les coses. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carvicente. Bé, feta la primera intervenció a tots els grups municipals sobre el seu posicionament i l'opinió sobre el pressupost, per contestar les qüestions que hagin plantejat, té la paraula el regidor d'Hisenda.
Bé, moltes gràcies. Avui tenim problemes amb els micros. Ara n'hi baixa. Bé, gràcies, senyor alcalde. Començaré per la primera intervenció, que ha sigut la intervenció del Partit Popular. Del regidor Ferran Llompart, agrair el to de l'exposició, agrair el treball d'aquests dies entorn per facilitar, per parlar, i la seva proactivitat per preocupar-se del pressupost i d'aquells aspectes en els que vostès hi tenia una especial preocupació, que ja ha exposat vostè entorn a què giraven, sobretot, i destaco dos amb què compartim una mateixa preocupació entorn al que necessita la vila, una d'externa i una de més interna. Està clar que necessitem modernitzar i innovar l'organització, que si es planteja aquesta organització gerencial i directiva és perquè entenem que aquest Ajuntament necessita apostes i idees noves que ja s'han vingut treballant des dels darrers anys. És a dir, no arribem a la conclusió de que un gerent i un director d'àrea, per cert, un director d'àrea i un gerent que participaran dins d'una concurrència pública i oficial, i on amb els diferents portaveus i així es va pactar, es definiran les funcions que ha de tenir aquesta figura gerencial. Tanco parèntesis. Per tant, compartim plenament aquesta part important, que també la recollim en el pla de mandat. Cal invertir diners a l'organització interna de l'Ajuntament, a la seva modernització, a la seva innovació, i sobretot també, si modernitzem a l'Ajuntament, tindrà un resultat directe enfront del ciutadà i els hi facilitarem la vida, que és el que volem. Per tant, facilitarà la gestió de la UAC, facilitarà l'expedient electrònic, acabarem amb el desplegament de la factura electrònica, llei de transparència, compliment de la llei, però també innovar en la pròpia, amb el que et permet la llei, contractació pública transparent. Per tant, estem d'acord amb que aquest és un dels pilars bàsics i fonamentals, com així es recull en el pla de mandat, i crec que també tot i les limitacions que tenim pressupostàries, es recullen les partides que formen part de la regidoria de govern obert. I una d'externa, en el que vostè li va posar molta atenció, va ser en tot allò que fa referència a la promoció econòmica, al turisme. Sabem que té un relat important en aquest sentit. Jo crec que el govern ha fet un pressupost molt agosarat, també amb part d'aquesta municipalització de l'agència de turisme, i amb les partides que acompanyen aquesta municipalització, jo crec que potenciem la promoció econòmica, entesa d'una altra manera, buscant com sempre el consens, i per tant ja ho vam explicar al pla mandat, i crec que aquestes partides de promoció cap a l'exterior, que vostè també en vam parlar tant durant els dies premis a la negociació, i queden molt recollides a les diferents partides que en aquest cas liderarà la companya Aurora Carbonell dins de la seva regidoria. Per tant, repeteixo, agrair-li el to i el consens en aquest aspecte. Agrair també el to i el treball de la Vinyet Lluís, de Sitges Grup Independent. Sabem que és un pressupost a millorar, sabem que hi ha moltes partides que no compartia el 100%, doncs, el com les hem administrat aquest govern, però vaig veure les converses que eren matisos, i per tant els matisos sempre es poden millorar. Sabem que hi ha una càrrega important de treball durant aquests 4 anys amb tot el que fa referència, per exemple, i amb la seva vinculació històrica amb el món de l'esport. Per tant, ens ha ajudat a millorar en aquest aspecte tot allò que fa referència també pel que fa a les instal·lacions d'aigua, i per tant li agraeixo l'interès i per tant també li agraeixo el suport públic que ha mostrat en aquest pressupost 2016, a la confiança i al treball que hem fet durant aquests dies. De totes maneres, no és un pressupost que millorarà, com tots els pressupostos, que intentarem corregir, com vostè apuntava, totes aquestes disfuncions pel que fa a la seva tramitació. Moltes vegades, ja ho he dit al principi de la meva intervenció, no és responsabilitat política. A mi m'hagués agradat, quan tu dirigeixes un departament, que el dia 1 d'octubre ja estigués el pressupost fet i que ja el tinguéssiu tots vosaltres, però hi ha molts impediments tècnics i sobretot aquells que afecten a un dels capítols més importants del pressupost, que és el cost de capítol 1, que són 14 milions i mig d'euros, i que s'ha de treballar amb molta profunditat, i que s'ha fet una feina que no s'havia fet durant molts anys, amb nous condicionants i amb noves lleis. No és el mateix fer una valoració de llocs de treball el 2009 que fer-la el 2016. 2009 no hi havia Arsal, 2016 per exemple hi ha Arsal. Per tant, amb tots els condicionants s'ha fet aquesta valoració de treball. Per tant, de totes maneres intentarem que el pressupost, i evitarem no torni a arribar d'urgència. Obro parèntesis i el tanco. Avui he tingut la sort de compartir amb un company al matí, doncs, un cafè d'aquest municipi, i els dos parlàvem i dèiem el pressupost sempre, des que tenim memòria històrica, sempre ha arribat a l'últim, ha arribat sempre a la carrera, allò als 100 metres sempre els ha fet molt justos. No és cap excusa dir que el pressupost, com és un dels dictàmens més importants i que més es treballa, sempre ha arribat, no arriba com un dictamen normal, i per tant sempre arriba més ofegat que altres dictàmens que portem a aprovació. D'acord? Per tant, moltes gràcies pel vot favorable, i ens fa molt contents que sigui així. El company Ignasi Rubí, de Nou Horitzó, el mateix, agrair-li el to del company Ignasi Rubí de Nou Horitzó i el company Lluís Mercè. Em dirigia a vostè perquè ha intervingut vostè, però en tot cas els companys, a Lluís i a l'Ignasi, perquè també s'ha treballat amb molta profunditat aquest pressupost. Hi ha hagut, si avui no acabo d'estar fi en la meva oratòria habitual, és perquè portem molts dies parlant per telèfon amb molts, i la veritat és que avui no és dels meus millors dies a nivell de salut personal. Per tant, els disculpo si m'entrebanco o si
o si no ho faig com altres vegades. Tanco aquest parèntesis. Agraït, agraït als dos per l'anunci del vot principalment favorable a aquest pressupost, amb totes les esmenes que comentaven en el relat del pressupost. Intentarem també acceptar o incorporar part del relat que vostès feien per millorar de cara al pressupost del 2017. Han fet aportacions importants, sobretot, i citaven a la regió de Carme Almirall, que també ha treballat a colze amb vostès durant tot aquest 20 dies més que portem treballant el pressupost pel que fa referència a la via pública. Sabem que és un tema que vostès hi tenen una especial atenció i, per tant, moltes partides de les que proposem en aquest pressupost les han proposat vostès. Ja les ha detallat vostè, el senyor Nacho Rubí en concret, però crec que són deteccions que ho hem parlat com a govern compartides, però que el seu impuls serà també el nostre impuls, per tant, tot el relat. També especial atenció al que han aportat a nivell de serveis socials. Jo crec que aquest projecte té molt de la regidora Mireia Rossell ja m'havia presentat, és un projecte important i que té una transcendència important i que per tant hem de fer-hi atenció. Si és que no se sent gaire bé, no se sent gaire bé, perdoneu, el projecte, mira el micro, bueno, és que no, tampoc, ara millor, sí? Ara millor, ara, uf. Bé, per la sensibilitat social que han demostrat amb la incorporació d'aquest projecte i d'altres recomanacions que han fet, per tant també a agrair-li els projectes concrets que han proposat pel barri de les Botigues i pel barri de les Botigues i el poble de Garraf, per tant també gràcies per aquestes noves incorporacions, i els convido a seguir treballant plegats en la millora durant aquests dies d'exposició pública del pressupost, a seguir treballant plegats en tot allò que puguem millorar i modificar de les seves aportacions. Molt agraït per les aportacions, repeteixo, i pel vot favorable al pressupost. Els companys de la CUP, hem arribat tard, el Rubén, doncs miro tots perquè si no diuen que no em dirigeixo. També agrair les converses que hi han hagut, hem arribat tard, vam conversar molt més sobre les ordenances fiscals, sobre el reglament orgànic municipal. Sé que han conversat també amb el senyor Eduard Carrillo, sobretot pel que fa referència als capítols d'RLT i de plantilla. Estem oberts de cara als propers pressupostos a incorporar totes aquestes aportacions o alguna d'aquestes aportacions que jo he explicat repetidament que vostès fan referència. Ho comentava el company Rubén. Modificació del ROM per fer el pressupost més participatiu. Amb el Xavier Nin ja vam parlar a la Junta de Portaveus d'obrir el ROM i d'obrir el debat del ROM per poder incorporar elements que també tinguin llavors influència cap a com treballem el pressupost municipal. Amb major progressivitat fiscal, jo crec que ho estem intentant. Hem fet avanços importants en aquestes ordenances fiscals, cal treballar-ho molt més, i proposem una taula de treball entre tots els grups polítics també a valorar si cal una aportació tècnica en les mateixes taules de treball per tal de treballar aquesta progressivitat fiscal i entre tots esmenar aquests impediments legals que no ens permeten començar a treballar-la. Gràcies pel comentari i per creure en aquest pla de barris com a pla de participació nou i potent. Sabem que hauríem d'haver executat el pressupost del 2015, sabem que podem millorar el pressupost participatiu del 2015, sabem que podem millorar aquest pressupost participatiu. La fórmula era la primera vegada que ho fèiem i vam posar un millor
d'euros sobre la taula sotmès a votació. No vam caure en molts impediments tècnics i burocràtics a l'hora de dibuixar els projectes. Hi havia una comissió tècnica que va valorar algun cost d'un projecte per sota el que és ara, i ara estem intentant, també amb el consens de tots els grups, doncs que tots aquests projectes s'acompanyin o del pressupost aprovat o del pressupost que acordem, però en tot cas prioritat, com he explicat abans, amb el pressupost participatiu, amb l'execució dels projectes de 2015, i treballar conjuntament aquest pla de barris amb tots els grups per treballar en la línia del procés de participació que vostès volen vehicular a través del pla de barris. Ja els he dit, destacar molt aquesta quota, major quota de democràcia participativa entorn als debats, entorn, per tant, també del pressupost municipal. Agafem el GUA com a govern, però amb aquest aspecte en concret ens hauran d'ajudar i bastant, implicar-se bastant, i així els hi convidem, perquè el seu concepte tan nou molta gent tampoc l'entén. Per tant, si volem algun dia debatre el pressupost a la totalitat, haurem de fer un esforç molt important de pedagogia, i que ens han d'ajudar a fer-lo, perquè encara crec que no estem preparats ni tècnicament ni políticament per tirar endavant. Per tant, moltes gràcies pel to. Ciutadans, agrair aquesta abstenció de confiança de Ciutadans, dels tres companys de Ciutadans. És veritat que vam vehicular, vam fer un treball molt important amb aquest grup pel que fa a les ordenances fiscals, amb aportacions concretes i de pes pel que fa referència a les coses de més transcendència social. Parlem per exemple de les execucions hipotecàries, de tot allò que fa referència a aquelles persones, doncs, que no poden arribar un moment que no poden pagar el seu pis, i per tant tenen aquesta pressió afegida no només de l'entitat bancària, sinó també de tots els estaments judicials, i a vegades fins i tot amb també policials per ordre del jutge. Per tant, sabem que és una situació, un engranatge molt, molt complicat. Vam agafar el GUA, ja que les ordenances no ens permetia incloure aquesta bonificació o aquest tipus de rebaixes en les ordenances fiscals, i per tant ho hem inclòs com a partida a benestar social i família, a aquestes ajudes directes a les persones que pateixen totes aquestes situacions, i com es deia, hem augmentat totes aquestes partides amb un 14%. Ha fet un relat, m'atreveria a dir, més exhaust que jo, dels diferents capítols. A vegades, quan vols parlar ràpid i tens tantes coses a dir, et mereixes una mica, i per tant ho ha dit vostè. Però deixi'm recordar dos aspectes importants que ha destacat. És a dir, vostè ha destacat que aquest Ajuntament acaba amb una situació de superàvit. Té una previsió d'acabar amb una situació de superàvit de 308.000 euros, amb un pressupost total d'ingressos de 42.197.710 euros, efectivament, i un de despeses de 41.887.226. Doncs és una alegria, i tant que sí, per aquest govern poder anunciar que aquesta previsió d'ingressos i despeses, i per tant aquesta previsió de superàvit. Com he dit amb el grup de Nou Horitzó, valorarem tot aquest relat i aquestes esmenes que vostè ens ha fet a l'aprovació del pressupost, però els hi agraïm la confiança i la proactivitat i la preocupació amb el pressupost. Vostès saben que no és gens fàcil fer-lo, però era molt important avui que aquest pressupost s'aprovés, i pel que veig s'aprovarà, perquè hi ha decisions importants que s'han de prendre, decisions importants a banda d'aquestes despeses que hem de cobrir amb major esforç de tots, com és la despesa que afecta a totes les persones que viuen a la vila, però hi ha decisions importants com instal·lacions importants que es troben en situacions de concursos de concurs de creadors, decisions importants pel que fa a la millora dels serveis públics, la millora sobretot de la neteja, i per tant jo crec que és important que aquest pressupost tiri endavant juntament amb tot, amb tot allò que acompanya el pla de mandat que ja els he recordat i que suposo que l'alcalde quan tanqui els hi recordarà de nou les línies estratègiques d'aquest pressupost i aquest pla de mandat. L'últim és Sitges en positiu, normalment avui no m'he equivocat, Sitges en positiu, els companys de Sitges en positiu, el Ricard Vicente, agraeixo el to de la intervenció, tot i que ha dit algunes coses que ja sap que discrepo. No és una situació d'irregularitat ni de legalitat. Ens hagués agradat portar aquest ple més aviat a aprovació, a debatre. Ens hagués agradat també més temps a parlar amb els grups, però en una situació, ja ho he explicat diverses vegades, juny eleccions municipals, juliol nou govern, per tant presa de possessió dels regidors, agost, ja sabem, a l'agost, a part de les vacances, el que passa a Sitges, i setembre, octubre comencem a parlar pressupost amb els grups, estem al desembre i s'aprova amb una feina important prèvia. Sí que és veritat que amb la seva formació no hi ha hagut diàleg profund pel que fa als pressupostos. Jo crec que això de cara a properes edicions ho hem de corregir, i per tant estenem la mà a parlar amb vostès en futures ocasions sobre el pressupost, però també vull recordar en favor dels altres grups que els altres grups s'han mostrat molt proactius en conèixer en de fons des de fa molt temps el que anàvem treballant amb el pressupost, i fins i tot sense tenir partides clares ni dibuixades, doncs proposants de partides que no havien previstes. Però insisteixo, anem a treballar el pressupost, i com major consens tingui el de l'any que ve, molt millor. Ja he recordat la memòria històrica que segur que vostè, Ricard, deu tenir sobre com arriben els pressupostos en aquest Ajuntament, almenys des de que jo fa 5 anys sóc regidor, sempre es va així, però abans, pel que m'han explicat, i no persones només del meu partit, també sempre s'ha arribat molt al límit, perquè és un dels dictàmens més importants i per tant de més cos que es presenta durant un mandat. Ha parlat de partides molt concretes. Jo crec que aquestes partides concretes i per tant que evidencien un treball del pressupost, jo crec que és millor que cada regidor, si tenen l'ocasió ara o durant el procés d'exposició pública, doncs puguin anar parlant amb ells i els expliquin més concretament a què refereixen aquestes partides. Vostè preguntava a què es destina, a què es destinen aquestes, que veu moltes partides de 1.000 euros, i que què passarà amb el romanent, doncs el sobrant aquest de romanent, que alguns hi avisen, més veterans que jo, que serà més de 9 milions d'euros. Jo també ho crec pels números que tinc sobre la taula. Aquest romanent es pot utilitzar majoritàriament només per inversions sostenibles, per això hi ha tantes partides, hi ha un número concret de partides que estan en 1.000 euros. Saben que s'ha de crear la partida per posar-hi, per després poder posar-hi els diners, perquè ho entengui tothom. Si la partida no està creada, no hi ha diners, no es pot fer projecte amb el romanent. Feia molt temps que no teníem un romanent positiu d'aquestes característiques. L'aprofitarem, i com va dir el senyor alcalde, hi ha un compromís amb aquestes partides i amb les aportacions del grup. Intentarem vetllar per prioritzar entre tots, i també entre tots els portaveus, quines són les prioritats pel que fa les primeres prioritats pel que fa a aquestes inversions sostenibles, tot i que el govern, lògic, aquelles inversions que creu que són prioritàries, doncs ja les ha pressupostat, però n'hi ha d'altres que esperem i volem consens polític per aquesta nova manera d'entendre la política, treballar-les amb vostès i també amb hi ha aportacions concretes que han fet alguns grups municipals. Sí, amortitzem deute, i crec que és molt important seguir amortitzant deute. Ja ho he repetit, s'ha fet un esforç important durant aquests 5 anys de reducció del deute, s'ha reduït a més de la meitat. Jo crec que és una cosa que tots els grups ens ha d'agradar. Amortitzar deute no vol dir pagar-li la factura al banc, no, no. Amortitzar deute vol dir que tens un deute compromès amb el banc o amb una institució, en aquest cas supramunicipal, segur que t'avança uns diners, però els interessos llavors són estratosfèrics. Si no anem amortitzant deute, seguirem pagant uns interessos molt elevats. Mentre paguem interessos elevats i paguem deute, no hi haurà diners per despesa corrent, no podrem augmentar la despesa corrent. Per tant, jo crec que vostès farien el mateix. Jo crec que s'ha d'intentar d'aquí uns anys que Sitges tingui un deute almenys el més baix possible, i si podem arribar al zero serà el zero, perquè això et permet tenir una economia totalment sanejada, però també una política de despeses, d'inversions i de projecció molt més important i no tan limitada com la que tenim ara o hem tingut aquests darrers anys. I una darrera consideració, perquè vull aprofundir en aquest tema en concret. Que ja he fet referència també a l'organització, quan nosaltres plantegem aquesta reforma de l'organització, aquest impuls, perquè en cap cas és desconfiança ni cap als tècnics, o al contrari, tenim un capital humà molt important que hem d'aprofitar, que hem de seguir formant, que li hem de donar oportunitats de millora, que hem de seguir treballant els processos interns amb tota la diligència que puguem, etc. Però quan vostè fa referència a l'organització i que a vegades arriben els dictàmens tard, és que a vegades no podem debatre els temes amb la diligència, amb el temps necessari, que les coses arriben tard, moltes vegades no és voluntat, i ho vull repetir, no és voluntat política, perquè no vull que quedi la imatge de que aquest pressupost no s'ha pogut debatre, no s'ha pogut parlar, perquè ha arribat tard a tot arreu, perquè és irregular i perquè no. No vull que quedi aquesta imatge, és a dir, tots els departaments i els tècnics de departaments, que la majoria estan ara i estaven fa 10 anys i que ja han treballat el pressupost, hi ha alguns departaments en concrets que porten anys i mil anys fent els excels i ajudant-se amb els pressupost, treballant amb tota la diligència del món, però s'han de corregir errades, s'han d'esmenar, s'ha de puntualitzar, i tot això et va parant els expedients. La temporalitat l'hem de treballar, i la millora amb la gestió i la innovació passa per treballar tot això, perquè jo penso que quan tinguem l'administració electrònica, que això ens hem d'ajudar entre tots, i quan tots els procediments i el timing i els tempos estiguin marcats en una pantalla de l'ordinador, potser moltes coses d'aquestes no passaran. I crec que quan parlem d'innovació i d'aquesta part important del pressupost que comentava el senyor Ferran Llompart en l'organització i en el govern obert, vol dir tot això. Jo crec que hem de posar tots els elements perquè tot arribi a temps, i moltes vegades, encara que hi sigués vostè, se n'adonaria que les coses no poden arribar com arriben, moltes vegades també per processos interns i la pròpia burocràcia. En tot cas, com a regidor d'Hisenda, i per acabar, agraeixo pel que he vist que aquest pressupost s'aprovi, i a més s'aprovi amb vots afirmatius de companys de l'oposició i també amb abstencions positives, o abstencions de millora, i la veritat és que ha sigut un mes complicat, difícil, però els agraeixo l'oportunitat que ens donen i l'oportunitat que per tant donen al poble de Sitges. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Alguna paraula? Sí, senyor Rubén Paloma, teniu la paraula.
Gràcies. Perdoneu. Gràcies, senyor Batlle. Aquestes que s'ha sentit. Res, volíem començar amb una constatació. Vostè, senyor Moliner, parlava de proactivitat i aquesta part doncs l'acceptem, però pensem que és important dir també que aquests pressupostos sembla que els han discutit i finalment acordat amb Nou Horitzó, amb Sitges Grup Independent i amb el Partit Popular, i pensem que és important verbalitzar-ho perquè té la seva, al final té la seva importància i significació política també. Els pressupostos, vostè deia que té la mà estesa per parlar-ne, els propers, entenem que els propers seran d'aquí un any, i aquests també ha comentat que hi havia parts que es podien modificar, per tant per nosaltres els propers haurien de ser aquests si realment hi ha una mà estesa a canviar, a modificar, a millorar alguna proposta. I l'últim punt és el tema del deute que comentava. Segurament és tard per parlar-ne per aquest pressupost, però un dels temes que a nosaltres ens agradaria és introduir una auditoria del deute per distingir entre el deute que considerem legítim i el deute il·legítim. Gràcies.
Moltes gràcies. Algun grup més vol fer alguna intervenció? No? Senyor Moliner, vol contestar?
Molt breu, senyor Rubén. El govern, no, vostè ha volgut que això quedés com una significació. Vostè ha volgut que això quedés com una significació política i que hi ha hagut un pacte aquí amb... Jo crec que no és una qüestió de pacte. Hi ha uns grups que han aportat i han sigut molt proactius des del principi, que s'han preocupat molt per aquest dictamen, com vostès es van preocupar moltíssim per les ordenances fiscals i com les van treballar, més que altres grups. De fet, només van haver-hi al·legacions seves i de Sitges en positiu, i de la mateixa manera que va haver-hi aquesta proactivitat, els altres grups han sigut molt proactius en que les seves propostes quedessin reflectades en el pressupost, i hem rebut totes les aportacions, però també hem compartit en altres espais, i així ho vull deixar clar, que vostès també tenien una prioritat important pel que fa a la despesa social i a l'augment de la despesa social, i aquest govern ho ha fet, i a més ho ha fet amb escreix i amb algunes partides també que vostès ens havien apuntat en algunes reunions informals o formals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Algun grup vol demanar la paraula abans de passar a la votació? No? Tinc la sensació que avui hem sigut excessivament lents, fins i tot en l'arrossegament de les frases, i com que veig tothom una mica despistat, tinc la sensació, igual m'equivoco, eh? Resumeixo les xifres abans de passar a la votació. Estem parlant d'un pressupost de 42 milions d'euros. 42 milions d'euros. Amb ingressos, 41,8. Per tant, es proposa amb un superàvit de 308. mil euros. Però insisteixo, 42 milions d'euros. Perquè ens quedi com a resum, compleix totes les regles de la despesa, totes les regles d'estabilitat pressupostària de l'Estat. Ens hagués agradat gastar més, cert, ens hagués agradat, però l'Estat ens ha posat un límit per Consell de Ministres de que no, només hi podia haver un increment de 1,8. I aquest increment es compleix i no l'hem sobrepassat. Què baixa del pressupost? La regidoria d'alcaldia, perquè té la secretaria, la intervenció general, la tresoreria, diguem que depèn de l'alcaldia, i hi ha les sentències, l'àmbit, per exemple, de sentències judicials baixa. Baixa la hisenda, Per què? Perquè hi ha les telecomunicacions i inversions que ja s'han fet, i baixa un apartat molt petit de serveis urbans, perquè la inversió de Port Ginesta ja es va fer l'any passat. Què augmenta? Totes les altres regidories augmenten de pressupost. Totes. Un 12% ensenyament, joventut i ocupació. Un 14% benestar i família. Un 14% cultura, tradicions i festes. Un 94% esports. Això vol dir que tot el municipi farà esport l'any que ve? No. Això vol dir que aquí dins hi ha el pla de viabilitat de la piscina, que vam aprovar no fa gaires dies. Un 27% promoció econòmica, turisme i platges. I un 14% territori, medi ambient i habitatge. L'única que es manté és governació, la policia. La resta, com deia, augmenta. Aquest és l'esforç que dèiem al principi dedicat a les persones, als serveis públics i al manteniment del nostre municipi. Jo crec que aquest seria el resum de les xifres, per si ens hem despistat una mica. Reitero l'agraïment als grups del govern de Convergència i Unió d'Esquerra Republicana, als grups del PP, Sitges Grup Independent i Nou Horitzó pel seu vot favorable, abstenció també agraïda de Ciutadans i de la CUP i la mà estesa a Sitges en positiu.
I així el va anar el ple extraordinari del debat de pressupostos, el pressupost 2016. Demà, com us deia, més dia inhàbil a l'Ajuntament. Demà els acompanyarà una selecció de Nadales i després la programació habitual de Nadal i Sant Esteve. El dilluns tornarà una nova edició del Matí Nosaltres. Joan, gràcies pel resum.
Gràcies, Vicenç.
I a tots vostès, bon Nadal. Que tinguin un molt bon Nadal. Tornem el dilluns, Dia dels Innocents. Fins dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.